Hola, bona nit.
Escolti'm, quin valor té per la defensa dels condemnats aquest informe d'Amnistia Internacional que demana la nul·litat de la sentència del Tribunal Suprem i la llibertat immediata, a més, dels Jordis?
Doncs molt, molt alt. Té un valor alt perquè torna a posar l'accent en el contingut de la sentència, que probablement n'hem parlat poc tots plegats en aquestes últimes setmanes, i és clamorós, i qualsevol persona, diguem-ne, no cal ser expert en dret, que llegeixi aquesta sentència queda perplex, i després per la pròpia institució que fa aquesta crida, no? Que fa aquest anàlisi, que fa aquesta valoració per les dues coses.
L'informe també denuncia que la condemna en la resta dels processats va vulnerar el principi de legalitat. Per tant, la reclamació de nul·litat es podria fer extensiva al conjunt dels condemnats, entenem?
Sí, de fet, està presentada. Estem a l'expectativa de que aquestes nul·litats siguin contestades per al Tribunal Suprem. És una expectativa, com es pot imaginar, baixa, però en qualsevol cas forma part de totes les accions que tenim programades fer en legítima defensa per arribar allà on calgui. I jo crec que alguns han celebrat molt abans d'hora el desenllaç d'aquesta sentència condemnatòria perquè ja es veurà tot això com acaba. És veritat que en el d'entrada doncs, hi ha unes persones amb noms i cognoms que estan patint les conseqüències directament, que són els presos i les seves famílies, però és evident també que des d'un punt de vista de l'anàlisi jurídic, purament jurídic, la individualització de les penes que han assignat a cadascun dels presos, la mateixa configuració de la interpretació dels fets com a punibles, no? Com a il·lícits penals, és horrorós. No. La dificultat que tenim és en fer creïble que això està passant, perquè sobretot a fora la gent se'n fa creu. Per tant, Amnistia Internacional, d'alguna manera, és un reflex, jo crec que és l'avançala de tot el que anirà venint en relació al contingut d'aquesta sentència.
Doncs d'això li volia fer una pregunta precisament. Ha dit vostè expectatives no molt altes pel que fa als següents passos més a l'àmbit de la justícia espanyola, però després vindran els altres. Això ajuda pels altres perquè les expectatives en els altres, diguem ja, a Europa, siguin expectatives més altes?
Bueno, jo crec que això condiciona el Tribunal Constitucional, malgrat ser i formar part de l'espai d'anàlisi jurídic, diguem-ho d'aquesta manera, perquè nosaltres tenim un òrgan jurisdiccional espanyol, però sí que hi intervendrà. Jo crec que això és una pressió que tindrà el Tribunal Constitucional, i després, evidentment, això ajudarà en l'escenari doncs, a nivell de la defensa dels drets humans, de les vulneracions que venim denunciant des del primer dia d'aquest judici, a nivell europeu en particular. No? Això suma, és a dir, tot aquest tipus d'argumentaris nosaltres els anem incorporant, encara que sigui en castellà en diuen a mayor abundamiento, del que hi hem anat situant en el nostre propi argumentari jurídic.
I l'última, de l'anàlisi que en fa Amnistia Internacional, es pot concloure que la sentència de l'1 d'octubre ha generat inseguretat jurídica i que el Codi Penal espanyol podríem entendre que fa una tipificació anacrònica del delicte de sedició, i això supera fins i tot el cas en si mateix.
Sí, això ho he llegit i podria estar bastant d'acord. Jo, malgrat això, i agafant-me també amb alguns dels arguments que posa Amnistia Internacional sobre la taula, la inseguretat jurídica la tenim ja no només per com està escrit el Codi Penal, sinó per com l'estan aplicant. No? És a dir, el precedent que aquí genera és que ara ja no sabem si una manifestació pot acabar sent constitutiva d'un delicte de sedició. I, per tant, 9 anys de presó si no tens un càrrec públic i més de 10 si tens un càrrec públic. No? Aquest és el precedent que ens han dibuixat. És a dir, si hi ha una cosa que no t'agrada i protestes, pot acabar passant aquesta circumstància. I que em digui qui vulgui que no és així, és això. Però per això és el que ha dibuixat el Tribunal Suprem. No? I aquesta és, diguem-ne, que ho denuncia també molt clarament i molt rotundament Amnistia Internacional, és la inseguretat jurídica, entre altres arguments que denuncia, doncs més evident i més inquietant, diria jo. Perquè, torno a dir, el precedent és aquest, és a dir, per unes manifestacions, perquè per una banda ens diuen que no se'ns condemna pel fet de ser independentistes, però per l'altra ens diuen que tampoc se'ns condemna per elements d'activitat violenta, perquè sabien que no hi varen ser, i per tant acaben fixant-se amb el dia 20 de setembre i aquella concentració que hi va haver davant del Departament d'Economia, acaben fixant-se amb l'1 d'octubre, no? I el que va representar, on si algú va rebre va ser simplement la ciutadania, de les porres de la policia, i per tant qualsevol, a partir d'aquí, qualsevol mobilització que no agradi, de l'ordre que sigui, del tipus que sigui, avui l'estat espanyol passa a ser sospitosa de ser un acte de sedició amb la corresponent pena de presó.
Senyor Francesc Homs, coordinador de la defensa dels presos de Junts per Catalunya en el judici del procés, moltes gràcies per aquesta valoració. Gràcies ampliades, a més, perquè sabem que està en trajecte i movent-se i viatjant i, per tant, ha tingut aquest detall amb l'audiència de Catalunya Ràdio, de la Ràdio Nacional del País. Moltes gràcies, senyor Homs, i molt bona nit.
Gràcies a vosaltres i bona feina. Bona nit.